Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Roger Benet a les vies de so. Insistim, avui és dijous, avui ha tocat entrenament del Centre d'Esport Sabadell sobre la gespa de la nova Creu Alta, al mateix escenari on ha de jugar l'equip d'Antonio Hidalgo aquest transcendental partit d'aquí a 72 hores contra l'UCAM Múrcia, que pot ser decisiu, insistim, pel futur d'Antonio Hidalgo a la banqueta arlequinada. Avui, pel que fa a l'actualitat d'aquest partit ben poqueta, és dijous i, per tant, hem conegut l'àrbitre d'aquest enfrontament. Ara fa una estona doncs ho explicàvem al Twitter de Ràdio Sabadell. Serà el navarrès de 32 anys, David Recio Moreno, l'encarregat d'arbitrar aquest Sabadell UCAM Múrcia de diumenge a les 5 de la tarda. Un àrbitre, un col·legiat navarrès, amb passat amb el Centre d'Esport Sabadell. Té dos precedents concretament amb el conjunt arlequinat d'ara fa unes quantes temporades. Això sí, perquè és un col·legiat doncs que du també ja una bona trajectòria. La categoria de bronze, en total 7 temporades al bo de Recio Moreno. Insistim, dos precedents amb el Centre d'Esport Sabadell, un 1-0 de la temporada 2017-2018 al camp del Badalona, derrota, per tant, amb Toni Saligrat a la banqueta arlequinada, i una victòria molt recordada, això sí, perquè va ser la penúltima jornada de la 2018-2019, aquell enfrontament a la nova Creu Alta contra l'Egea, amb gol d'Òscar Rubio, que va ser previ a la salvació de la setmana següent a Olot. Insistim, aquests dos precedents de Recio Moreno amb el Centre d'Esports Sabadell. Però l'atenció avui la teníem també a la nova Creu Alta, però en un aspecte més alegre, més amable, més social, perquè el Centre d'Esports presentava, juntament amb l'empresa sabadellenca Pura Ceba, una samarreta commemorativa per celebrar aquesta fita dels 5.000 arlequinats, 5.000 socis del Centre d'Esports Sabadell aquesta temporada. Marxem ràpidament fins a l'estadi de la nova Creu Alta, perquè, de fet, allà tenim el Sergi Parc. Sergi, què tal, com estàs?
Què tal, Pau? Bon dia. Doncs mira, et saludo des de la mateixa gespa de la nova Creu Alta, on s'ha dut a terme part d'aquest acte de presentació de la samarreta commemorativa dels 5.000 socis arlequinats per haver assolit aquesta xifra en la present temporada. Una samarreta que no sé si has vist alguna fotografia, Pau, però és força curiosa, eh? Samarreta de color gris, amb la bandera arlequinada al centre, i aprofitant els quatre quadres arlequinats, doncs hi trobem les quatre xifres d'aquests 5.000. Primer el 5, després el 0, després un altre 0, i l'últim 0 no és un 0, sinó que és una ceba, aprofitant també aquesta forma, per dir-ho així, més o menys rodona, així que samarreta, això, curiosa i prou graciosa. De part de la marca, de part de Pura Ceba, ha vingut el Martí Saez, que s'ha expressat en aquests termes per parlar d'aquesta col·laboració amb el Centre d'Esports.
El que sí que ens agrada del Centre d'Esports Sabadell és que reivindica això que a nosaltres ens agrada tant del sabadellanquisme. Si projecteu la ciutat de Sabadell a través de l'esport i sou conscients de que hi ha bojos com nosaltres, que som pura ceba, que reivindiquem el sabadellanquisme des d'una manera gamberra cultural, pues trobo que és una manera xula de col·laborar i de reivindicar aquest ceba o mort que tant ens estimem.
I com no podia ser d'una altra manera, Pau, doncs en aquest tipus d'actes, en representació del Centre d'Esports Sabadell, hi ha assistit la vicepresidenta i responsable de l'àrea social, Anna Navés, qui creu que aquesta samarreta també és una picada d'ull als socis més joves.
Una dada importantíssima de cara al Centre d'Esports Sabadell és que 1.831 socis dels 5.100 i pico que hem arribat aquesta setmana són joves, fins a 25 anys. Per tant, és un col·lectiu molt gran dins d'aquests 5.000 socis que segur que se senten identificats d'alguna manera amb aquest grup també sabadellenc.
Doncs les paraules d'alguns dels protagonistes d'aquest acte de presentació d'aquesta samarreta dels 5.000 socis arlequinats, una samarreta, per cert, que es posarà a la venda a partir del dijous de la setmana que ve a un preu de 10 euros.
Seba, però a més, Sergi, hi havia presència d'un jugador del Centre d'Esport Sabadell, diria que amb qui estàs ara mateix.
Doncs sí, estem al costat d'Aaron Rey, que ha estat el jugador model per aquesta samarreta amb pura ceba. No podrem retenir gaire estona, però sí que li podrem fer quatre preguntetes. Aaron, què tal, com estàs? Buenas tardes.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, te pregunto primero por esta camiseta en conmemoración por los 5.000 socios arlequinados. ¿Qué te parece?
Bueno, muy bonita y es un orgullo vestirla por lo que significa.
Claro, sobre todo por lo que dices, ¿no? Por ese trasfondo que tiene de haber llegado a los 5.000 socios. Sabes que aquí nunca, al menos en los tiempos recientes, nunca se había llegado a esta cifra, encima después de un descenso, ¿no? Con lo que conlleva, pero la gente aquí se ha apuntado, ¿no? Después de esta campaña. Imagino que los jugadores eso también, ese calor lo notáis seguro, ¿no? De parte de la gente, y cuando veis que las cifras van subiendo, pues imagino que esto también va animando a la plantilla, ¿no?
Sí, la verdad que lo valoramos mucho y... Bueno, ya lo dije varias veces que la afición pues dio todo de sí, hizo una llamada al club de apoyo al equipo y nada, que solo queremos agradecérselo.
Y ahora vamos a ver cómo responde la afición, ¿no? Porque evidentemente el momento es delicado después de la derrota del otro día. No sé qué tipo de escenarios esperas tú. La verdad es que a lo mejor puede ser parecido al día del Atlético Sanluqueño, ¿no? Que también se venía de no haber ganado en ese caso en toda la liga, pero la gente reaccionó bien, ¿no? Animando al equipo desde el principio. Es verdad que vosotros también transmitisteis esas buenas sensaciones de juego desde el minuto uno. No sé si esperas algo diferente, si a lo mejor la gente no va a tener aquello, tanta paciencia desde el principio.
Bueno, sí que es verdad que es lo que dices tú. Hace dos semanas también había el run-run que no ganábamos, que bueno, el equipo no conseguía los tres puntos y la afición estuvo muy bien desde el minuto uno, apoyándonos y empujándonos. Y yo sinceramente creo que este domingo va a ser completamente lo mismo. La afición pues está con nosotros y los 90 minutos hay que sufrir todos juntos.
Aaron, para ir terminando, la verdad es que el otro día evidentemente quedó muy señalada la primera parte, ¿no? Se ha hablado mucho de los primeros 45 minutos ahí en el estadio del Atlético Baleares. Al final Antonio Hidalgo lo que hizo fue pues meter todos los cambios que le quedaban en el descanso, y uno de ellos fuiste tú. No sé cómo te lo tomaste tú personalmente al final, porque no sé si quiso señalar a alguien concretamente. Yo creo que después en rueda de prensa habló en general, ¿no? De que no le había gustado la actuación general del equipo y gastó los cambios, y en ese caso te tocó a ti, pero no sé cómo te lo tomaste y cómo has enfocado estos días tú después de ese cambio.
Sí, bueno, ya lo comentó él y lo comentó todo el mundo, que al final la gente no se podía sentir señalada y así me lo tomo yo. Al final borrón y cuenta nueva, y a pensar en el domingo y a conseguir los tres puntos.
La última, Aaron. No sé si tú eres de mirar más allá del próximo partido, pero es verdad que venís de unos partidos bastante complicados, ¿no? Al final habéis jugado Barça B, Algeciras, Villarreal B, Nástic, Atlético Baleares ahora. Exceptuando un poco el partido del Sanluqueño, han sido unas semanas duras. No sé si ves ahora que el calendario hace un poco de bajada, empezando ahora por UCAM, sin desmereceros evidentemente, pero a lo mejor no tienen el nivel de otros equipos. Luego Cornellá, luego San Fernando. No sé si también lo veis con más optimismo el futuro más próximo.
Bueno, sinceramente nos centramos todos en el partido que viene el domingo y no miramos mucho más allá. Al final, si te pones a mirar los 9 partidos, estuvimos mucho mejor que la mayoría, y nos queremos centrar en eso, en las buenas dinámicas y cogerla y no agarrarla.
Doncs Aaron, esperem que pugueu fer aquesta bona dinàmica a partir d'aquest diumenge. Gràcies, Aaron, merci.
Muchas gracias, adiós.
Doncs les paraules d'Aaron Rey, ja ho has sentit, Pau, esperant que es pugui revertir aquesta dinàmica a partir del diumenge en el partit contra UCAM Múrcia, i també doncs parlant de la seva situació personal, no? D'aquest canvi, que tampoc ho vol personalitzar ni amb ell ni amb els jugadors que van ser substituïts al descans de l'Estadi Balear, sinó que, com després va dir Antonio Hidalgo, doncs va ser una mica recriminant l'actuació general de tot l'equip, sense voler assenyalar el gallec en particular. Així que ell aposta per girar full i esperem que pugui tornar a oferir la seva millor versió a partir d'aquest
diumenge. UCAM Múrcia, abans, però, com dèiem, l'atenció avui centrada en aquesta presentació de la samarreta commemorativa dels 5.000 arlequinats juntament amb l'empresa Pura Ceba. Gràcies, Sergi. Fins ara.
Hotel Suís. A Ràdio Sabadell. Smoke in the sky and fire in the air. Desire burns between them. One big bush is gonna get you.
Sintonia de l'Agustí Bernat aquí a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Avui és dijous i, per tant, toca analitzar amb ell com és el pròxim rival del Centre d'Esport Sabadell. Aquest toca amb Múrcia. Agustí, què tal? Com estàs?
Què tal, Pau? Doncs amb ganes de rebre un dels rivals potser més peculiars de la categoria per tot el que l'envolta, en realitat.
Doblet, per cert, aquesta setmana. Dilluns al Tribuna, avui a l'Hotel Suís.
Sí, com Vinícius tanque, esperem que no sigui un bon precedent, perquè si no intentarem parlar malament de jugadors a partir d'ara.
Vinga, va. Comencem repassant, si et sembla, com és aquest Camp Múrcia, un equip de mitja taula que ni fu ni fa, podríem dir. Evidentment ens canviaríem per ells i la situació i els 11 punts que tenen, però és un equip... ens està deixant prou freds.
Sí, és un equip que de fet es va quedar a un partit de pujar l'any passat amb l'Ibiza a la final del playoff i que en aquests moments és l'equip de mitja taula per excel·lència, que això òbviament no vol dir que a final de temporada arribaran a lluitar per l'ascens o que siguin un mal equip, però és que si destaquen per alguna cosa en aquests moments és perquè no destaquen en res. Ocupen la 13a posició, com deies, amb 11 punts, estan a 4 del descens a 5 del playoff, que va ser mitja taula, són els vuitens que més gols encaixen, que també va ser mitja taula una mica tirant cap amunt, i també ocupen la 7a posició en gols a favor. Han marcat gols, però no destaquen per sobre la resta. No és, per exemple, com el Balears, que portava molts gols o que no havia perdut, o com el Sanluqueño, que n'havia encaixat pocs. I, per tant, estem davant d'un equip que deixa, diguem, una mica fred. Per exemple, a casa són el desè millor local, mitja taula absoluta, i fora de casa són els 300 millors visitants. Per tant, és un equip que no toca extrems com a mínim en aquest inici de temporada.
I de fet, jo m'atreviria a dir que potser sí que és cert que van guanyar l'últim partit contra el Sevilla Atlético, un Sevilla Atlético doncs, que és un de moment dels pitjors equips d'aquest grup 2 de la primera ref, però venien una mala tendència al Camp Múrcia, per tant, veurem quin tipus de rival ens trobem aquest diumenge a la Nova Creu Alta, però el que dèiem, per ara ni fred ni calor.
Sí, no acaben de dir res. L'any passat, recordem, van guanyar la Lliga del seu grup, que va acabar sent un subgrup, o sigui, que té bastant mèrit, i al final l'equip dirigit per José María Salmerón és veritat que ha rotat molt en aquest inici de temporada, igual que ha fet el Sabadell, hi ha 21 homes que ja han trepitjat la gespa amb la samarreta de l'UCAM Múrcia, i sí que és veritat que a Sabadell hi ha un que ja ho ha jugat tot, que és Quique Royo, allà ningú, però és veritat que Josete i Armando s'apropen bastant a la xifra d'haver-ho jugat tot. Destaquen per aquest 4-2-3-1, que és una cosa habitual, i per mi el més potent, en parlarem més endavant, és el mig del camp. És veritat que en defensa no s'han acabat de mostrar segurs, ho deies, no han presentat una bona dinàmica, i en atac tenen molts noms, han marcat bastants gols, 11 gols, com deies, ho signaríem aquí a Sabadell amb els ulls tancats, però tampoc acaben de donar amb la tecla. De fet, el màxim golejador és Chemi, que és migcampista, però és un equip amb noms molt interessants.
Doncs ara repassarem alguns dels noms destacats d'aquest UCAM Múrcia, però... jo et vull preguntar què és UCAM Múrcia com a tal, aquesta universitat catòlica de Múrcia, que no només té un equip de futbol, és que al final és una institució que patrocina a molts esportistes de... No em vull avançar aquí al guió, ara no sé si m'ho havies posat, però al final és una institució que patrocina molts esportistes de primer nivell. La nedadora Mireia Belmonte, la nedadora d'artística Ona Carbonell, fins i tot figures de l'esport sabadellent com és la waterpolista Maika García. Què és l'UCAM Múrcia?
Sí, perquè al final dèiem, l'UCAM és la Universitat Catòlica de Múrcia, que és una institució privada, que clar, un dels beneficis que pot oferir als esportistes són aquestes beques per cursar els estudis allà i d'alguna forma també representar la institució i estudiar. Per exemple, a nivell videojocs, els eSports també ha patrocinat alguns jugadors de FIFA, per exemple, com Gravesen, i en total, per posar unes xifres fàcils, va haver-hi 79 integrants de la UCAM que van formar part de la delegació espanyola dels Jocs Olímpics i Paralímpics, o sigui que estem parlant que no és només un equip de futbol o un equip de bàsquet, també tenen equip a la Liga Endesa, sinó que hi ha molta gent, i molt important a nivell d'esport, Alejandro Valverde, campions del món, campions olímpics, com Sandra Sánchez, que també formen part de la UCAM, i per tant el Sabadell s'enfronta potser a molt més que un equip de futbol, per ser una entitat una mica peculiar.
Entitat divina, si més no. I pel que fa a l'equip de futbol, també té una trajectòria curta, perquè si ens preguntem fa 20-25 anys en el panorama esportiu, el que dèiem, no?, què era la UCAM Múrcia, doncs no teníem massa resposta. I amb l'equip de futbol passava més o menys el mateix, I ara ha arribat un punt en els últims anys que fins i tot estan per sobre, a nivell de categoria, de l'equip de tota la vida de la regió, com ha estat el Múrcia.
Sí, de fet, si ens hem de remuntar és a l'any 1999, que es funda el Múrcia Deportivo Club de Futbol, un dels molts clubs que apareixen a Múrcia, i segueix una trajectòria similar a molts clubs de la regió, va voltant, juga al futbol territorial, el 2006 aconsegueix una plaça preferent, i amb l'ascens del Ciutat de l'Orquia a segona divisió B, aconsegueixen la plaça tercera l'any següent. Aquí apareix l'UCAM i es passa dient en aquell moment l'equip Múrcia Deportivo UCAM, però sí que és veritat que l'afiliació o l'acord desapareix. L'equip després es passa a dir el Costa Càlida, també es va mudant. Ara repassarem també quants noms ha tingut i a quins estadis ha jugat. Primer el Costa Càlida Beniahan i després el Costa Càlida Sangonera, fins al 2011. Llavors guanyen la Lliga Tercera Divisió el 2011, que és justament l'any que puja el Sabadell. Ells no pugen aquella temporada, però és com quan l'UCAM apareix i s'interessa pel Múrcia. El primer any no aconsegueixen l'ascens directe, però compren la plaça de l'Orihuela i aterren a segona B. I aquí és on comença el divertit, perquè baixen a tercera, tornen a segona B i el 2016 ascendeixen a segona divisió amb José María Salmerón a la banqueta. O sigui, és un equip... Tenim dos equips, que un seria el Costa Grava, també conegut com Llagostera, que va tenir l'ascens de 7 categories en molt pocs anys, i l'UCAM de Múrcia, que el 1999 es crea el que seria el predecessor i que arriba en cosa de 15 anys a segona divisió al futbol professional.
Els calés. També aquí, evidentment, si busquem un dels principals motius d'aquesta aparició fulgurant de l'UCAM, fins i tot al futbol professional, doncs, evidentment, els calés tenen molt a veure. Deies tu, escuts, estadis, és que ha mudat de pell moltes vegades.
Sí, de fet, ha tingut 7 noms diferents des del 1999, o sigui, en 22 anys ha canviat de nom. S'ha dit Murcia Deportivo, Murcia Deportivo Rincón Seca, Murcia Deportivo UCAM, Costa Càlida Beniahan, Costa Càlida Sangonera, UCAM Murcia Club de Futbol i ara que es diu UCAM Universitat Catòlica de Múrcia. O sigui, 7 canvis de nom diferents, que és una cosa potser més habitual a la regió de Múrcia, recordem el Ciutat de Múrcia, i ara actualment, per exemple, juguen a la Condomina. No hi anirem aquest cop, hi anirem a la segona volta, però clar, antigament va jugar al Municipal de Guadalupe, al Polideportivo Santiago el Mayor, al Polideportivo de Rincón Seca, al Polideportivo José Bernés, al Campo Los Marqués, al Campo del Mayallo i des del 2014 juga a la Condomina, que no és la nova Condomina on juga el Real Murcia, però sí que juga a un dels estadis més mítics del futbol espanyol. Esperem que a la segona volta hi hagi gols del Sabadell a la Condomina.
Vinga, va, tornem a reprendre el fil del que és aquest UCAM Múrcia de Salmerón com a equip, perquè me'n destacaves abans al mig del camp. Tu creus que és la línia on hem de posar més el focus, aquesta setmana?
Sí, no, dèiem abans, no té potser la millor defensa, ha encaixat 11 gols, té un atac correcte, té noms molt i molt potents. Abans potser noms com Santi Jara, com Nuja, com Mollita, com Liberto, gent que ha estat a segona divisió, que ha destacat.
Sí, i que s'ha enfrontat al Sabadell en més d'una ocasió.
Però aquí més m'agradaria destacar que tu quan de Múrcia és al mig del camp, no només a un jugador, sinó a la constel·lació de futbolistes de categoria, m'atreviria a dir, superior en alguns casos, com per exemple Chemi, que dèiem abans que era el màxim golejador, Armando, Mario Abenza, Caballero, que l'any passat estava a segona divisió al Mirandés, o Carlos Tropi, que acaba just ara de tornar de lesió, d'haver estat amb els lligaments creuats, trencats la temporada passada, però és que estem parlant que és un mig del camp que és el que diem, no marquen molts gols, diguem, o no són qui fan els gols, no són qui salven les porteries, però hi ha moltíssima qualitat, futbolistes que més d'un signaria aquí a Sabadell, i no només a Sabadell, sinó a plantilles de segona divisió.
I et diria que molts d'ells, també clàssics, i n'hem fet un fart de parlar d'ells en els últims anys, Chemi, clàssics del grup 3, de l'antiga segona B, Chemi, recordo Cornellà, Barça B, Lleida Esportiu, Tropi ha estat també al València Mestalla, per tant, jugadors també que han passat per pedreres importants.
Sí, gent de molt nivell. Armando Corbalán, que l'any passat va fer una gran temporada a l'Algeciras, per exemple, que va jugar a play-off. Mario Abenza, el Múrcia, es va arribar a sonar per aquí a Sabadell.
Pel Sabadell, sí.
I és un altre d'aquests migcampistes que té molt nivell. Antonio Caballero, és que al final juguen amb dos, algun cop arriben a posar tres, però podrien jugar tots perfectament, és el que dius, gent que a més ve de pedreres molt bones. Carlos Tropi, per exemple, va estar al play-off d'ascens i com a dada, a part d'haver debutat a primera amb el València i no arribar a consolidar-se al futbol professional, té una història amb el Sabadell, i és que aquell play-off d'ascens d'Andalusia, aquella tanda de penals al Algeciras contra l'Atlético de Madrid B, va ser l'únic antagonista de la tanda, perquè va ser qui va marcar l'únic penal de l'Atlético de Madrid. La resta, entre Macay i els que van anar fora, es van acabar salvant.
Jo crec que és més fàcil, o a dia d'avui recordo més qui va fallar aquells penals, que no recordava qui el va marcar. Recordo que va fallar Abde, per exemple, l'ex del Cornellà.
Fedric Teguia també.
Fedric, Toni Moya, em sembla que també va ser...
Van fallar 3 dels 4 que van llançar, i després Eber va classificar l'equip.
Ja tenim els 3 aquí.
I, per exemple, un altre que històries d'haver-se fet famós. Chemi, deies, Pedrera del Barça, també el Cornellà, ell és del Barça, és una... Ara parlarem també d'un altre futbolista de l'UCAM, que és fidel seguidor d'un equip espanyol, ell és del Barça, i quan el Barça cau a Liverpool, aquell 4-0 a les semis de Champions, les càmeres el capten en directe a l'estadi d'Anfield, i el club on estava jugant en aquell moment, el Lleida Esportiu, l'aparta perquè considerava que no havia d'estar allà el jugador. Recordem, una nit de dimarts o dimecres, coses que passen, però un altre d'aquests jugadors que té una història amb el futbol català, el Sabadell tampoc s'hi ha enfrontat molts cops, però que va fer alguna coseta d'aquestes que va ser notícia durant un temps.
Sí, amb aquesta doncs, història, i tampoc em sorprèn massa que estigui el Lleida Esportiu involucrat pel mig. Em parlaves d'un jugador... estranger, a més, això ho avanço jo, que està molt, molt, molt arrelat a un club del futbol professional, de fet, que es va enfrontar la temporada passada amb el Sabadell.
Sí, és Charlie Dean Ianson, que en alguns moments...
La setmana passada vam acabar amb Vinícius Tanque. Com sí. Marqui Charlie Dean aquesta setmana, hauré de parlar amb l'Adriana Arroyo per veure si has de tornar o no aquí a l'Hotel Suís.
Ha jugat 2 partits per ara, també et dic, igual el problema podria ser els divendres, que va un cop divendres, una única victòria, podria ser això, però sí, Charlie Dean Ianson, que és anglès, i és malaguista, és del Màlaga Club de Futbol, ell va arribar a Espanya amb 7 anys i va viure ben al Màdena durant un temps, i té una gran passió pel Màlaga i pel Tottenham. De fet, a les xarxes socials no s'amaga. La descripció mateix d'Instagram, a la biografia, posa Màlaga en Tottenham, hi ha fotografies seves, té un tatuatge a l'esquena amb la meitat de l'escut del Màlaga, la meitat de l'escut del Tottenham, i ell és un futbolista
curiós,
que...
Eh?
Sí, sí, és una cosa curiosa, però bé, no s'amaga. Al final, tot futbolista pot tenir el seu equip. I està bé dir-ho. Ell va tornar a Anglaterra, de fet, a fer una prova amb el Nottingham Forest, es va quedar allà, va jugar amb el Grimsby Town de la National League, que és la 5ª categoria del futbol anglès, i ja després va tornar a Espanya per jugar a l'Elche, que és on va formar part del filial, i de fet va arribar a debutar a primera, ha fet carrera entre segona i segona B, però al final és que és això, és curiós que és seguidor del Màlaga. També és veritat que li va agafar l'època, ell vivint a Màlaga, que el conjunt andalús va arribar a la Champions, va fer grandíssimes temporades,
el Màlaga
i això enganxa
Tani.
Tothom. Sí. I clar, ell ha reconegut que té amics que juguen allà, i mai s'ha amagat en reconèixer que li agradaria jugar al Màlaga, que no ho descartaria. De fet, ha dit que els únics equips on no jugaria mai són l'Arsenal, que és l'etern rival del Tottenham, i el Sevilla, que deu haver-hi rivalitat amb el Màlaga, no tan gran com amb el Sevilla-Betis, per exemple, però sí que és veritat que té molta relació amb el Màlaga. Ell, per exemple, és amic d'Isco, perquè va coincidir amb ell a l'Atlético Benamiel, a les categories inferiors, i en...
I a més estava en la millor època també del Màlaga Champions, Isco.
Va ser tot... Al final tot acaba tancant el cercle de per què Charlie Dean Ianson és del Màlaga, però ell va reconèixer l'any passat, per exemple, que si l'UCAM
aquí anava jo a fer-te la pregunta també.
Rebés l'oferta del Màlaga, ell ha reconegut que probablement podrien arribar a un acord per la situació, perquè seria el Màlaga, i de fet ell va explicar en un podcast del Màlaga que netejaria la Rosaleda per tal de jugar al Màlaga. O sigui, jo netejaré la Nova Creu Alta per jugar al Sabadell, t'ho haig de reconèixer, però no tinc la sort de ser futbolista professional com ell. Sí que és veritat que, bueno, és l'exemple de que es pot ser professional, es pot donar suport a un altre equip. Ell ha dit que no ha pogut anar a veure molt al Màlaga perquè els seus compromisos com a futbolista l'obliguen a complir aquestes obligacions, però sí que és veritat que és un futbolista que sempre que pot s'escapa a veure al Màlaga o veu el partit amb els seus amics. Esperem que aquesta setmana perdi el Màlaga abans del partit del Sabadell.
Que estigui trist.
Arribi trist i que no tingui un bon partit en defensa, perquè com arribi empipat i a sobre acabi marcant, ja serà problema meu.
Haurem de veure doncs, la setmana que ve qui li pot fer mal del Cornellà al Centre d'Esports Sabadell, si tenen també vinculació amb altres equips o no.
Bueno,
tenim Eloi Gila la setmana que ve.
Sí, però si veig que torna a donar mala sort, potser parlaré de qui cuida la gespa, que no crec que pugui complicar-nos molt
no,
més.
No, Cornellà segur que no.
Llavors, que no pot jugar, ja parlaré d'algú així perquè no ens afecti més. Si surt bé i Charlie Dean no fa un partit, ja buscarem algun defensa, que és el punt feble.
Vinga, doncs tirarem per aquí. Agustí Bernat, gràcies, com sempre, cada dijous, la teva secció.
Adéu, que vagi bé.
Anem a publicitat i a la tornada parlem de waterpolo i d'aquest partidàs que vam viure ahir al canal de Twitch de Ràdio Sabadell a Can Llong. Fins ara.
Podcast de Banc Sabadell, amb Toni Garrido.
El proceso de digitalización en el sector sanitario es imparable. Telemedicina, inteligencia artificial, realidad virtual, ofrece nuevas oportunidades en un sector esencial.
Escolta el programa a seonsiguis.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Segons per acabar. 12-13. Sanagusa, avui, aquest pas de gol d'Andrea Fondelli, per favor, això és expulsió, sí. Llançament i gol! Bernat Sanagusa! Agafant galons, responsabilitat, sense casquet, és igual, com ell vulgui. 13-13. 45 segons. Última acció del partit.
Tenim contra aquí.
27 segons per acabar. Aquí té pilota l'Astralpul per posar-se per davant en el marcador. Fran Valera. Se la jugarà Fran Valera? No, aquesta passada a 2 metres, la sortida i una altra expulsió que treu Ramiro Veig. El llançament al travesser! I temps mort d'Angelini. Ha tingut aquí Fran Valera la pilota al travesser. Quina llàstima! A veure aquesta última acció. Molt agressius en la defensa ara. Aquesta acció intentava recuperar Bernat Sanagusa, queden 2,5 segons. Des d'aquí buscarà l'últim llançament a la base del pal, fora!
Doncs així vam viure ahir al canal de Twitch de Ràdio Sabadell, ahir al vespre, com dèiem, aquest trepidant partit d'anada dels quarts de final de l'Eurocup masculina a Campllong entre l'Astralpul Natació Sabadell i el Rari Nantes Savona. Una eliminatòria totalment oberta després de l'empat a 13 que van signar tots els equips que, de fet, es tornaven a veure les cares 9 anys després d'aquella final recordada ahir per l'Adrián Arroyo aquí a l'Hotel Suís. Els homes de Quim Colet van signar un parcial somiat de sortida, 5-1, però els italians van reaccionar de la mà del veteraníssim Guillermo Molina. Després de l'intercanvi de cops de la tercera i la quarta part, el jove Bernat Sanagusa es va carregar l'Astralpul a l'esquena i fins i tot Fran Valera va tenir l'opció de guanyar el partit a 15 segons pel final, però el seu xut va picar al travesser. Després del partit vam conversar uns minuts amb l'autor del 13-13 definitiu, el mateix Sanagusa, un dels més destacats, com dèiem, del duel d'ahir.
Al costat del màxim golejador de l'Astralpul en un partit que ens ha deixat a tots cansats, baldats, i suposo que ell més. 4 gols, Bernat Sanagusa, què tal, com estàs?
Bona nit, ja, molt bé, aquí. Llàstima de... anàvem bé al principi. Semblava que ho teníem tot ben encarat, però és un equip, el Savona, amb molt ofici, i s'ha demostrat que fins al final han estat, hem hagut de lluitar nosaltres per empatar, que bueno, content per l'empat, però amb ganes de seguir i allà una altra guerra.
Ho dèiem amb el Sergi Cabanes, després de la Transmi, que potser la llàstima ha estat no mantenir aquest 5-1, fins i tot el 5-2 al final de la primera part, no?
Sí, home, quan tens un avantatge tan clar, pues sempre, si la mantens fins al final, molt millor, però sabem que és un equip com és, que és molt difícil mantenir tot el partit un avantatge tan clar. Tenen molts bons llançadors, bons boies, i era irreal el començar tan bé. I ja sabíem que en qualsevol moment podien ficar-se en partit, i bueno, ha estat bé que, tot i que se'ns han ficat, hem sabut aguantar.
Sobretot en moments calents del partit, on has aparegut tu també al final de la tercera part, inici de la quarta part, davant homes com Guillermo Molina, Rizzo, Fondelli. Aquí l'equip potser ha tret l'experiència que l'any passat contra l'OSC va costar més de treure, no?
Sí, cada any que estàs a una competició europea et curteix més. Es pot demostrar, també hem agafat dos jugadors aquest any importants. I com tu dius, any a any agafar experiència en aquesta competició, jo crec que es nota molt en el joc.
Veiem equip de desgarrapades, eh? Bona mostra del que ha estat el partit contra... Sempre passa contra un rival italià.
Sí, juguen molt dur, però ja els coneixem. I, bueno, ells juguen dur, però tu també, així que aquí es queda.
Ara, el que està clar, Bernat, és que l'eliminatòria està oberta. No sé si dir 50-50, com també pronosticava el Sergi Cabanes, però amb un 13-13 és evident que les piscines italianes són com són, que sempre apreten, però el resultat està allà, no?
Sí, anem amb un 0-0 allà, que ens ho agafarem com si fos una final, i a donar-ho tot. Jugar a casa sempre és més còmode, però anirem allà per totes i jo crec que, com diu el Sergi, serà igualat fins al final.
Doncs Bernat Sanahuja, felicitats perquè avui en moments importants del partit no t'ha cremat gens ni la pilota ni la mà, has agafat la responsabilitat d'aquests 4 gols i un autèntic partidàs que ens heu brindat aquí a la Bombonera de Can Llong. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Doncs aquesta era l'entrevista amb el Bernat Sanahuja després d'un partit d'ahir, per cert, que es pot tornar a veure sencer al canal de YouTube de Ràdio Sabadell. La tornada tindrà lloc a la piscina Comunale Carlos Anelli el dia 10 de novembre, d'aquí a 2 setmanes mal comptades. Ahir, per cert, també es van jugar la resta de partits d'anada de quarts de final d'aquesta Eurocup. Empat a 6 entre l'altre representant de la divisió d'honor masculina, el CNB, que va empatar a casa, insistim, a 6 contra el Zuglo hongarès, i victòria àmplia, a més, dels altres dos equips italians, a banda del Savona, Ortigia 9, Zolnok 4 i Mladost de Zagreb 7, Telimar Palermo 11.
Tertúlies, reportatges, entrevistes, tot l'esport de la ciutat té cabuda a l'Hotel Suís.
I el femení de l'Astralpool, per la seva part, rep avui el Mataró a la semifinal de la Copa Catalunya. Serà la primera vegada que es trobin després que les de Dani Ballart aixequessin la Supercopa ara fa unes setmanes a Can Llong. L'equip de David Palma arriba a la cita havent recuperat alguna efectiva i pendent també de la nord-americana Maggie Stephens, que podria arribar a Sabadell ja en les pròximes hores, però que s'espera que encara trigui uns dies o fins i tot setmanes a poder debutar. Quan faltin 5 minuts per les 9 de la nit, arrencarà aquest autèntic partidàs Astralpool-Mataró a la piscina de 33 metres del club. I avui rematem aquest bloc waterpolo amb la secció dels dijous de la Ruta Ariño, la waterpolista sabadellenca i ex del Natació Sabadell, que avui ens explica com són els seus entrenaments amb el seu nou equip de la Loyola Marymount University dels Estats Units.
Hola, seguim amb el meu diari. Avui us parlaré sobre com són els entrenaments aquí a LMU. Us estic fent aquest àudio i són les 10 del matí. I just acabo d'acabar d'entrenar després d'estar 2 hores i mitja o així a l'aigua, més una hora que hem fet al gimnàs de peses. Són 3 dies a la setmana, de 6 a 7 peses del matí, i després de 7 i mitja o així a 9 i mitja, 9:45 aigua, i després 2 dies a la setmana no tenim peses, llavors comencem directament a les 7 i mitja a l'aigua. Normalment fem els 5 dies de la setmana, però si doncs l'entrenador considera que hem de tenir un dia lliure, doncs tenim un matí lliure. La veritat és que la diferència que trobo és que són molt, parlant del waterpolo, són molt més explosius, és més moviment, més físic, no paren quiets, bàsicament és això, o sigui, tothom entra, tothom ha de tenir capacitat per entrar, per aguantar posició. Llavors és això, és un joc com més mogut i més agitat, però bueno, ni millor ni pitjor, simplement diferent. Al principi de temporada, quan vaig arribar, sí que estàvem nedant molt, era tot molt, molt, molt físic, molt exigent, i ara que s'aprova, doncs, per exemple, la setmana que ve tenim un torneig, ara que s'apropen doncs, una mica els tornejos i tal, doncs estem fent moltíssim més waterpolo, molts partits, molt home de més, home de menys i tal. Però sí, jo crec que la gran diferència és això, és el gran moviment i l'agitat que és el joc americà aquí comparat amb el joc espanyol. I ja està, bàsicament això, entrenem, només fem una sessió. Bueno, també és una diferència això, que a Catalunya solem fer 2 sessions, és a dir, en lloc de fer 3 hores i mitja d'entreno o 4, es separa i fem 2 hores al matí i 2 hores a la tarda. Aquí no, aquí fan una sessió en tot el dia, però ho junten tot, fan 3 hores i mitja i ja està. I ja no tornem a entrenar fins al dia següent. Així que sí, això són són les dues diferències més grans. El joc, diguéssim, de waterpolo, que és més agitat i més mogut, i que només fan una sessió al dia. Per lo demés, estic molt, molt contenta, adaptant-me cada cop millor i amb moltíssimes ganes de començar a jugar allà. Perquè com som un esport de spring, que vol dir que comencem al gener. És a dir, ara nosaltres estem entrenant i al gener comencem la temporada, diguéssim. O sigui que molt emocionada, molt contenta i amb moltes ganes de començar la temporada ja al gener. Moltes gràcies per escoltar-me una setmana més. Que vagi bé.
Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
I com cada dijous fem la prèvia també de la segona ve de futbol sala, avui aprofundim en els moments irregulars pels quals passen els tres equips sabadellencs de la ciutat. Intentarem no entrar en depressió. El millor situat dels tres és l'Escola Pia, que és novè classificat amb 7 punts, però que ve de perdre per aquest dolorós 0-6 contra el Mataró. Recordàvem dimarts que els escolapis feia més de 4 anys, concretament des del febrer del 2017, que no es quedaven sense marcar en un partit de Lliga. Amb aquesta cicatriu, els de Pedro Donoso es desplacen a València per veure's les cares amb el Picassent, el penúltim classificat. A priori, hauria de ser una bona oportunitat per tornar al camí de la victòria, però com recorda el jugador Jordi Cerdà, històricament la Pia té tendència a ensopegar contra rivals d'inferior entitat.
Un viatge de 6 hores amb autobús, pues, al final, pues, costa una miqueta. Tot i així, també som conscients que a nosaltres, a l'Escola Pia, sempre els equips de baix sempre són els que ens acaben prenent punts, i això al final de l'any ho acabem notant bastant. En aquest sentit, a nosaltres no ens hem de relaxar, no hem de mirar la classificació per res, i aprendre'ns el partit com una nova final, com si vingués Mataró, com si vingués qualsevol equip que a priori ha d'estar dalt.
I a més, els picassentins venen d'empatar la pista del Barceloneta, un dels candidats a l'ascens, una visa navegant, sens dubte. Però sí que és cert que després de 6 jornades hi ha dos equips del grup que encara no coneixen la victòria. Un és aquest Picassent i l'altre és l'Amics del Pou Incercat Escorial, que encara ni tan sols ha puntuat. Fa un parell de dies, després de la desfeta contra el Ripollet, escoltàvem el jugador Jorge Tendero dir això.
Escorial siempre ha sido un equipo ganador y tal vez ese sea uno de los problemas que actualmente tenemos, que tenemos que acostumbrarnos a perder y a poder saber llevar las emociones que eso implica.
Doncs bé, raó no li falta a l'ex del grup Zarraona quan fa referència a aquest camí triomfador dels darrers temps de l'Escorial, fins al punt que en les dues últimes temporades a tercera l'equip dels Marinals tot just ha perdut 7 partits. I ara, si tornés a perdre diumenge a Mataró, que seria el més lògic veient la classificació, igualaria el registre en només unes setmanes de competició. Per acabar-ho d'adobar, els maresmencs tenen la millor defensa, només 5 gols encaixats i deixant el rival a 0 en 4 ocasions, l'última, com dèiem, a Can Colapi, el passat cap de setmana. I l'Escorial, per contra, és l'equip menys golejador amb només 11 dianes. Està sent el principal mal de cap dels de Francis Barragán aquesta mitjana de menys de 2 gols per enfrontament. Perquè us feu una idea, l'any passat a tercera s'enfilava fins als 5,6, però les estadístiques estan per trencar-les, o això diuen, i el tècnic ho reflecteix amb aquest titular.
Esperemos que no salga esa ansiedad que comentábamos de intentar ganar allí. No es el sitio más propicio, sí sería el idóneo para empezar a puntuar. Sí sería el idóneo para empezar a puntuar. Es muy difícil, más como está jugando esta última semana Mataró.
I ara li toca el rebre al Club Natació Sabadell, que només suma 4 punts i que sembla que estigui arrossegant la inèrcia de la segona fase de la temporada passada. De fet, si sumem aquelles 8 jornades i les 6 actuals, els nedadors tan sols han guanyat un partit, el de fa unes setmanes contra el Muro, a casa, al Pavelló Nord. O dit d'una altra manera, un triomf en 7 mesos i mig. Veurem si canvia la tendència dissabte a casa davant l'Indústries B, però serà un antic aliat qui ho posarà més complicat, el pivot Eric Panés. Fins al curs passat, el club ara juga amb el filial colomenc, de fet s'ha vist les cares ja amb l'Amics del Pou, i sobre aquest retrobament en parla el tècnic Borja Burgos.
És un tio genial. La veritat és que bueno, aquests dos últims anys ens ha donat moltíssim, un jugador que ha estat 7 o 8 anys aquí al club i que tots els li tenim molta estima. Desitgem que li vagi molt bé, però evidentment que sigui a partir de diumenge. És cert que és un jugador molt difícil de parar perquè té una força descomunal, Però bueno, també l'Arnau Bessel és un jugador que porten, han estat 2 anys jugant amb ell, que el coneixen. Intentarem, pues, bueno, que no es senti còmode, perquè si pot rebre pilotes, es pot girar i és capaç de fer gol en totes les accions.
Doncs a veure si els tres equips de la ciutat poden revertir el panorama i acabem de fet la jornada amb un somriure. Horaris, dissabte a les 6, Picassent, Escola Pia, a 7:45, Natació Sabadell, Indústria Santa Coloma B, i diumenge a la 1:00 PM, Mataró, Escorial.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
I parlem ara de voleibol, perquè els dos sèniors del Natació Sabadell juguen aquest dissabte a les Naus amb l'objectiu d'aconseguir la primera victòria de la temporada. Les sensacions fins al moment han estat bones, però els resultats, com vam poder veure el passat cap de setmana amb 2 tiebreaks perduts, no acaben d'arribar. Ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctiques, Xavi Colomer.
L'equip masculí obrirà la jornada amb el seu enfrontament a les 4 contra el Mediterráneo Castellón, equip que actualment es troba en la 4ª posició de la classificació. Malgrat la bona dinàmica del rival, David Martín, tècnic interí del Natació Sabadell, confia a fer bones les sensacions dels últims partits.
És una categoria molt exigent, o sigui, en teoria el primer partit era un partit molt, molt, molt difícil i estem allà, no? Perdem 2-3, amb 15-13 a l'últim set, també amb 2 o 3 pilotes al final que se'ns escapen per molt poc. Aquest cap de setmana molt semblant, la sensació que tenim és que serà molt difícil qualsevol partit. De la mateixa manera que he valorat molt positivament, no?, aquesta qüestió de que després d'un set advers, doncs, aixequem, també tenim la sensació de que tots els partits han de jugar molt concentrats, gairebé tots els punts, perquè qualsevol equip pot fer mal als altres.
Precisament un David Martín, que tot just acaba d'agafar l'equip després de la baixa per paternitat de Jordi Fernández, primer entrenador. El seu objectiu, mantenir la preparació.
La meva tasca és una mica acompanyar l'equip, intentar que la dinàmica sigui la que ha estat construint el Jordi els últims anys amb l'equip, que és molt bona, que és competitiva. La ètica de treball i l'esforç d'aquests jugadors, que no són professionals, és molt gran. O sigui, ells demanen fer preparació física fora d'hores, se'n van al gimnàs ells sols. Llavors, per mi és un equip fàcil de portar en molts sentits. Una altra cosa és l'exigència de la categoria, la tensió d'un partit 3-2, que als entrenadors també ens agrada. Evidentment, m'agradarà més quan caigui la victòria al nostre costat.
L'equip femení, per la seva banda, es troba en una situació esportiva similar. Després de 3 jornades disputades, encara no coneixen la victòria, tot i que les sensacions en aquest debut a Superliga 2 són molt bones. Berta Caral creu que ja és hora de guanyar.
Jugar a casa i jugar a casa. I tenir la gent fa moltíssim. I és el que he dit també una mica abans. Al final, el Sabadell és molt familiar. Poden venir-te nenes de totes les edats i nens, animar-te, i es nota moltíssim. I, òbviament, volem donar la cara amb Esplugues, que és un equip molt competent, però que, al cap i a la fi, fot el millor, donar una mica més de guerra, en el sentit perquè estem una mica més anivellades de nivell i de classificació. No pas Heidelberg, que sí que estava per pujar de categoria.
L'equip que hi haurà davant serà l'Esplugues, que suma 1 victòria en 3 jornades. El partit es disputarà tot just després del de l'equip masculí.
I avui acabem l'Hotel Suís amb rugbi, perquè el Sabadell Rugby Club masculí ja no té gaire marge d'error si vol assolir l'ascens a Divisió d'Honor Catalana. Els arlequinats descansaran aquest cap de setmana després de patir la primera derrota de la temporada contra els Senglars de Torroella, una desfeta on, això sí, van aconseguir la bonificació defensiva que els manté a la part alta de la taula. És una informació que també ens amplia l'altre nostre estudiant en pràctiques, el Joan Hernández.
Després d'un empat i 2 victòries en les 3 primeres jornades, els arlequinats han perdut la condició d'invictes en caure per 24-29 contra els Senglars, en un partit on van arribar a dominar per 17-0. Actualment se situen en 3ª posició a 1 punt del quebrantahuesos, actual líder amb un partit menys. Tot i la derrota, Arnau Bax, jugador del Sabadell Rugby Club, comenta que estan molt contents pel moment de forma en el qual es troben.
Contents, jo crec que és un moment de la temporada en què portàvem un parell de partits guanyats i un empatat, que ens situàvem capdavanters en la classificació i que ens quedaven, doncs, 2 partits molt complicats i un, doncs, assequible per competir-los. No diré que és fàcil, que és els gòtics de la setmana que ve, però bueno, no tant com quebrantahuesos, que és potser entre ells i Senglars, doncs, els que poden ser els líders d'aquesta primera fase.
Als de Fran González només els hi queden 2 partits per intentar aconseguir l'anhelat ascens a Divisió d'Honor Catalana. El primer serà contra el filial del Gòtics, que és quart classificat a 4 punts dels sabadellencs. Bax creu que és el més assequible dels dos si fan cas a l'entrenador.
Un gòtic la setmana que ve a la Foixarda, que és casa seu, s'ha d'anar doncs, ben conscienciats dels entrenaments que estem fent, de les coses que estem practicant i mantenir doncs, el que ens dona, les consignes que ens dona el nostre entrenador, que quan juguem doncs, junts i units sabem fer-ho. Ser això pacient, seguir treballant i, bueno, i després al final serà el quebrantahuesos.
El Sabadell Rugby Club masculí tindrà l'oportunitat de seguir somiant amb l'ascens el dissabte 6 de novembre a la Foixarda contra els Gòtics.
Això pel que fa al masculí, el femení va descansar aquest cap de setmana, de fet van fer un amistós entre elles, per tant no va ser descans del tot, però tampoc jugarà aquest proper cap de setmana. Res més, nosaltres ho deixem aquí, tanquem aquest Hotel Suís d'avui dijous 28 d'octubre del 2021, us enviem una forta salutació del Roger Benet, que ha estat a les vies de so, servidor Pau Vituri, qui us ha parlat en nom dels esports d'aquesta casa, de Ràdio Sabadell. Més informació esportiva demà aquí a l'Hotel Suís amb l'Adrián Arroyo. Que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.